Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Un grup de Mossos d'Esquadra ha tallat aquesta tarda la Gran Via de Barcelona a prop de la seu del Departament d'Economia per protestar per les condicions amb què treballen. Argumenten que ja tenien decidit afegir-se a la vaga de funcionaris prevista per avui i desconvocada ahir mateix per un principi d'acord amb l'administració, però han mantingut la seva protesta. Els sindicats de la policia catalana diuen que no estan d'acord amb Comissions Obreres i la UGT de cara a la desconvocatòria d'aquesta aturada i per això han fet la seva acció. El portaveu del moviment convocant d'aquesta aturada, Mossos, que engloba la majoria dels sindicats, Toni Castejón, ha explicat que els motius que els han portat al carrer són tant econòmics i laborals com també polítics. Ha dit que volen expressar la situació en què treballen amb una manca de recursos i també de respecte per a la seva activitat independent. Canviem de qüestió. Quim Torra ha denunciat aquest matí en la sessió de control al Parlament el que ha qualificat de gir de Pedro Sánchez sobre Catalunya i ha demanat al president del govern espanyol que vingui a Barcelona amb la política i no pas amb més policies. Així ha respost a una pregunta del socialista Miquel Iceta, que defensava que Catalunya només ha de tenir la via del diàleg. Des de Ciutadans, la seva líder Inés Arrimadas ha acusat Torra de ser un perill públic, ha dit, i ha reclamat la protecció del govern espanyol. A França es continua buscant l'autor del tiroteig d'ahir al vespre a Estrasburg, un home de 29 anys que va cridar «Alà és gran». Això ha fet que l'alcalde de la ciutat hagi qualificat d'atemptat terrorista sense cap mena de dubte aquesta acció que provocava 2 morts i una dotzena de ferits, segons les xifres oficials que coneixem en aquests moments. L'alcalde ha remarcat que avui és una jornada de dol i de compassió amb les famílies de les víctimes i per unir-se en la fraternitat del dolor. Recordem, d'altra banda, que el ple del Constitucional, que estava reunit des d'ahir, ha decidit rebutjar els primers recursos d'empara de l'1 d'octubre, concretament els de Carme Forcadell, Mireia Boia, Anna Gabriel i Anna Simó. Totes quatre demanaven que el seu cas sigui jutjat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i no pas al Suprem. I Theresa May és nom propi també avui de l'actualitat ara i també d'aquí uns minuts en el programa El Mirador de l'Actualitat. La primera ministra britànica assegura que es defensarà en la moció de confiança sobre ella promoguda pel seu partit arran del Brexit. També ha explicat que un canvi de lideratge en el Partit Conservador ara posaria el futur del país en risc. D'aquesta manera, el 15% del grup parlamentari vol dir que almenys 48 diputats han votat a favor de la moció de confiança a la líder del partit. Si May supera la votació, no podrà ser sotmesa a una altra moció de confiança en el termini d'un any. I si la perd, començarà immediatament el procés per elegir un nou líder conservador. I dos apunts per acabar aquest informatiu. A Artés, al Bages, concretament al Patronat de la Vila, es fa a aquesta hora a les 6 un concert del Cor l'Albada de Manresa que interpretarà el poema del Pessebre sota la direcció de Josep Guiteres. I Càritas Diocesana de Barcelona ha presentat aquest matí l'informe La llar és la clau, en què s'alerta de l'emergència habitacional que viuen moltes persones al territori de l'Església Diocesana. El 36% d'aquestes persones concretament viuen dificultats relacionades amb l'exclusió residencial. Fins aquí al Mirador. Fins aquí l'informatiu, perdó, de seguida al Mirador. Abans, però, el pensament del dia, com sempre els dimecres, amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Ahir al vespre, en un acte multitudinari, a la sala d'actes del Seminari de Barcelona, es va fer un homenatge entranyable a mossèn Manuel Claret i Nonell, que va morir el passat 14 de juny, als 78 anys d'edat, i 55 de ministeri sacerdotal. La sessió va ser organitzada per la Fundació Organisme Benèfic Assistencial OBA, que ell va dirigir en dues etapes. Fins i tot els que coneixien mossèn Claret vam quedar admirats de la grandesa de la seva personalitat. Teòleg, professor, persona lliurada als joves i a la pastoral familiar, sacerdot proper, rector durant 27 anys de la parròquia Verge de la Pau de Barcelona, predicador memorable, director i animador de Càritas diocesana amb una fecunda trajectòria al servei dels més pobres. Des d'aquests micròfons vull agrair a mossèn Manuel Claret el suport que sempre vam rebre d'ell a Ràdio Estel i a Catalunya Cristiana. Durant anys va comentar l'Evangeli a l'espai Paraula d'Avui i des de la seva delegació va patrocinar les retransmissions de les Eucaristies amb motiu del Dia de la Família. La darrera vegada que el vam visitar, ja malalt, però encara actiu, per demanar-li de publicar a Catalunya Cristiana les catequesis preparatòries de la Trobada Mundial de les Famílies, ens va parlar amb entusiasme de la novetat de l'Amoris Laetitia del Papa Francesc, una novetat que ell, mossèn Claret, amb el seu magisteri, ja havia anticipat. Donem gràcies a Déu per la seva vida i el seu fecund ministeri. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. O sigui, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, hi ha algo más sencillo? ¿Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. El cap d'any, millor entre amics. I encara millor, amb el Club Més Amics. Celebra-ho amb nosaltres a l'hotel Avenida Palace i comença el 2019 com cal. Campanades, música, ressopor i barra lliure fins a les 3 de la matinada al cap d'any del Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. I també a clubmes.cat.
La Generalitat, al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat, al teu costat.
Nadal és temps de pau i fraternitat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen ja 9 minuts de les 6. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido i el Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui ens preguntem com pot quedar el procés cap al Brexit després de la suspensió d'una votació que, com segurament tots recordareu, estava prevista per ahir dimarts al Parlament Britànic. La primera ministra, Theresa May, que és sotmesa aquesta tarda a una votació de confiança interna en el seu partit, els Tories, els conservadors, ha tingut contactes en les últimes hores per intentar convèncer els més euroescèptics i amb pressions internes, a partir també d'una decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que atorgava ahir a la Cambra dels Comuns la potestat de revocar aquesta sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Això ha aconseguit evitar de moment, la caiguda del govern britànic. I ens preguntem això, què passarà a partir d'ara? Aquest Brexit havia de ser un fet el proper 29 de març, però ara no està tan clar pel que sabem. Veurem com poden anar les coses. Tenim al davant el que es diu la salvaguarda parlamentària, que s'ha utilitzat per evitar una frontera dura entre Irlanda del Nord, fora de la Unió Europea, i la República d'Irlanda, que s'hi manté. I això ha donat un gir inesperat que obre noves incògnites. Els partidaris d'un nou referèndum sobre la sortida del Regne Unit d'Europa se senten reforçats. No arribarem a conèixer el resultat de la votació del Partit Conservador sobre Theresa May, però tot apunta que no la perdrà, és a dir, que podrà continuar com a líder dels Tories, i si la perd, evidentment, hi haurà un procés intern que pot complicar o pot inestabilitzar encara més els difícils equilibris al Regne Unit. De tot això parlem avui en el nostre col·loqui amb Teresa Carreras, periodista, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Bona tarda, benvinguda.
Molt bé, bona tarda, gràcies.
I ens ha dit que s'ha informat de l'última hora, a veure com estan les coses, perquè sí. Aquí el Parlament hi compta molt, però ara hi ha una mica d'embolic.
El Parlament hi compta molt. Jo avui he vist la cara de la senyora May i la veig molt diferent a la d'ahir. Ahir pensava que no se'n sortiria. En canvi, avui sí que penso que dintre del seu propi partit pot sortir-se'n. I en relació al tema de la sentència del Tribunal de Justícia, al principi vaig pensar, i va pensar molta gent, que seria una ajuda per la gent que es volen quedar, pel Remain, però en el fons també ha de tornar a passar pel Parlament. Vull dir que no ho sé. Ahir un advocat, Lluís Pérez Guixà, he buscat el seu nom per citar les fonts, ell ens deia exactament això, que com que també hauria de passar altra vegada pel Parlament, doncs que no se sabia
el que pot acabar
el que
passant.
Pot passar.
Ara intentarem ordenar una mica els diferents elements d'aquest embolic. Saludem, mentrestant, Lluís Sols, professor col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Bona tarda.
Bona tarda.
I també Salvador Aragonès, periodista, professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Bé, senyors, es pot acabar revocant el Brexit? És a dir, podria ser que el Regne Unit, després del 29 de març, continués a la Unió Europea o quedés oberta la cosa per un nou referèndum?
Sí que podria.
Jo crec que podria ser, sí.
Hi ha més possibilitats avui que abans d'ahir, que és quan es va pronunciar el tribunal.
Quan més s'embolica la cosa, més possible és una rectificació.
Sí.
O sigui, tot allò que ara s'està dient que no es farà, no es farà si tot va pel que havia previst, però si no es va pel que havia previst, caldrà improvisar. I llavors ens podem trobar fàcilment amb escenaris de noves eleccions o nou referèndum, que seria gairebé el mateix, perquè després de les noves eleccions el que hi hauria seria un nou referèndum, no? O sigui que sí que hi ha una possibilitat de que si es bloqueja la sortida que està buscant la May, que és l'acord que hi ha ara, fora d'aquest acord sí que és probable una redefinició de la situació, sí.
Mm-hmm. Senyor Aragonès.
Bueno, jo diria que veig que... Vaja, des de sempre he vist que això del Brexit no solament era una cosa realment difícil, que ho és, i que ho s'ha demostrat, sinó que jo penso que amb un referèndum guanyat tan prim, ha creat una divisió a la Gran Bretanya molt forta, i que el sí de pertany a Europa avui potser és més fort que abans. En aquest aspecte, vull dir, no ho sé, que Gran Bretanya continués a la Unió Europea, totalment possible. Com i en quines condicions? Ja ho veuríem, no? Però, de moment, jo crec que es retrasaria el Brexit, si guanya May, i si perd, doncs llavors la situació es canvia, perquè canvia el líder del partit, no? Uh-huh. Però es retrasaria tot. I vés a saber si un dia s'hagués de fer un altre referèndum, no ho sé. Però vull dir, de totes maneres, la cosa està molt embolicada.
Sí, una Theresa May, primera ministra britànica, que havia substituït David Cameron, perquè va dimitir a causa precisament de la victòria del sí al Brexit, és a dir, de la victòria de la sortida del Regne Unit. Plegat, una complexitat que segurament des d'Europa no s'esperava, ara fa només 2 anys o 2 anys i mig. I, en tot cas, com que s'ha suspès la votació, ara hi ha 2 camins possibles. El primer filtre és aquesta mateixa tarda, aquest mateix vespre, si Theresa May perd o guanya la votació
passar,
interna.
Avui què pot passar? Pot passar que perdi, sí, i que aleshores s'hagi de buscar una altra persona.
Però clar, el procés continua.
Dintre del partit, però que també hi ha una altra possibilitat, que és la que els laboristes, més els que van votar que sí a Escòcia, li facin una pinça a la senyora May i l'obliguin a dimitir, a convocar eleccions. Vull dir que són diversos els escenaris que estan oberts.
Sí, perquè el líder laborista ja ha dit que, en fi, que amb ell no està amb la May, i per tant, doncs, vull dir, si se'n surt d'aquesta, és probable que després li col·loquin una moció de censura i s'ha acabat el govern conservador. No?
Que això sí que és com aquí, la moció de censura la presenta, sí, un altre líder d'un altre grup, de l'oposició.
És diferent la moció de confiança, perquè aquí, sí, sí, qui la presenta és el president del govern i aquí l'han obligat. Però a més, moció de confiança del partit.
Del partit, si no té res a veure amb les mocions, sí, de confiança, sí, d'aquí al Parlament, que és el president el qui se sotmet a aquesta confiança.
Sí, 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 sí.
Bé, i a més el resultat també
això
és diferent.
Això aquest vespre, no?
Ho sabrem aquest vespre, però sí, en tot cas...
Llàstima passi... que no és...
Sí, no arribem a temps, no sé, que tinguem una sorpresa i ens assabentem abans de 3 quarts menys 5 de 7, que és quan aproximadament acabem el programa.
No, perquè jo crec que han dit
programa
de 6 a 8, que seria un,
sí,
període,
sí,
de...
Per tant, si és de 6 a 8,
he sentit això avui,
però potser és hora britànica, sí, en tot cas encara més tard seria aquí, tot...
sí,
o de 6 a 8 hora d'aquí.
Jo crec que és de 6 a 8 hora d'aquí.
No hi arribem en qualsevol
no?
cas.
No? Aquí ens diu el Ferran, que està ben informat, que no, que és, sí, hora d'allà. Sembli que és el Ferran.
Per tant, serà de 7 a 9, hora d'aquí. En tot cas, us preguntem avui, amics oients, si veuríeu bé que finalment no hi hagués Brexit. Aquesta és una mica la clau, vist des d'aquí, des de Catalunya i des del conjunt d'Europa. El que més ens interessa és això, si finalment aquest Brexit, que semblava un fet ja per al 29 de març, no es produirà, cosa que seria una sorpresa. Teniu 3 possibles respostes. Sí, veuria bé que no hi hagués Brexit, perquè la democràcia permetria aquests canvis en un país sobirà. Una altra opció, no, perquè és una decisió del poble en referèndum, la del Brexit. O una tercera, només si l'alternativa és que no hi hagi acord amb Europa. Podeu respondre, us animem a fer-ho ara, fins a 3 quarts de 7, una mica abans, o bé també en les properes hores, fins demà al matí, a radioestel.cat. Com sempre, vostès què dirien?
Jo el que diria és que... clar, si realment... jo penso que hi haurà... que s'haurà d'arribar al mes de març de l'any que ve amb alguna solució. Amb un segon referèndum, penso, com deia en Lluís, que probablement serà el que passarà. Perquè precisament em documento, sempre intento fer-ho, i ahir parlant amb molta gent, és una mica el que espera la gent, un segon. Ara bé, si la gent espera un segon referèndum, ens hem de plantejar perquè fem referèndums.
Clar.
I ens hem de plantejar...
De què serveixen, no? Perquè si després se'n fa un altre...
O com es podria fer un referèndum, però acceptar aquesta... acceptar, que de fet s'ha d'acceptar perquè és la meitat més un. Però aquestes xifres, com deia el Salvador, tan justes, és molt difícil, perquè en el fons llavors el que fan és dividir.
Uh-huh. Jo crec que és... Jo me remeteixo a unes paraules que va dir Tusk, el president de del Consell
d'Europa. El del Consell Europeu.
El Consell Europeu, Donald Tusk. Sí. Que va dir, diu... Va dir als periodistes, diu... Vosaltres creieu que hi haurà Brexit? Això fa un any i mig o així, no? Diu, jo penso que encara tirarà enrere, això, no?
Sí, va ser com una profecia de fa uns mesos,
Sí. Jo crec que és així, això. O sigui, que en el fons, el pes de la City, diria, o sigui, el pes de l'economia, el pes de la política, el pes de tal que és el que van votar tots en contra del Brexit, doncs aquest pes potser acabarà lluint-se al final i escolta'm, s'ha acabat això, no?, del Brexit i tanta història, perquè de moment Anglaterra porta 2 anys que la presidenta del govern no fa res, la primera ministra, no fa res més que treballar per això. Vull dir,
home, i s'ha anat empobrint. S'ha anat empobrint aquests 2 anys al país.
Sí.
És a dir, que això també s'ha de tenir molt en compte. Hi havia un informe del Banc Central del país.
Banc d'Inglaterra.
Sí, el Banc d'Inglaterra, que deia que el PIB, a veure si me'n recordo bé, el PIB baixaria un 3,9 si hi ha acord. Si no n'hi ha, un 9%, vull dir que seria moltíssim.
L'anomenat Brexit dur,
sí,
perquè aquí hi ha aquestes
exacte.
Dues opcions.
Sí,
o un
sí,
acord
sí.
com el que s'ha assolit entre el Regne Unit i la Unió Europea, però un acord que també s'ha de dir no satisfà tots els britànics, ni tan sols els parlamentaris, que són els representants de la sobirania, o bé un Brexit sense acord.
Però un Brexit sense acord el veig molt complicat. És a dir...
I més ara, després que el Tribunal ha dit això, que el Parlament pot decidir...
Jo el veig més complicat perquè és el caos, vull dir, el Brexit sense acord.
No solament és el caos, sinó és... Jo el veig poc inglès.
Sí, poc fair play, no? Diguéssim.
Vull dir, no ho sé, hem d'acceptar les coses com són i no com ens agradaria que fossin, no?
I seria caos per a Europa en el seu conjunt o sobretot pel Regne Unit?
Per a Europa, jo crec que sí, perquè realment quan se'n vagi Regne Unit, Europa s'afablirà també.
Sí.
Això està molt clar.
I ara, per exemple, Europa s'està pensant, perquè aquí tenim un altre Donald, que és el Donald Trump.
Sí, a l'altra banda de l'Atlàntic.
A l'altra banda de l'Atlàntic, que diu, escolta, Europa té que fer un exèrcit, no? I de pressa, perquè jo ja m'he cansat de pagar.
Sí.
Té raó, vull dir, perquè tots els presidents diuen el mateix, però ningú feia res, no? I els europeus...
Aquest se salta una mica més les formes, no? Donald Trump.
Aquest se salta molt més les formes i dir, escolta, bo, pagueu o me'n vaig jo, no? Bueno, aquest és el que apoyava el Brexit, realment.
Mm-hmm.
Ara diu que no està d'acord amb el que ha fet la Theresa May.
Sí.
El vol dir que... Bueno, o sigui, que si hi ha un Brexit dur, vull dir, tampoc ell l'apoyaria.
En tot cas, els Estats Units no ha de decidir res sobre el Brexit.
Bueno, no, però vull dir...
Però té influència.
Sí que incideix a l'opinió pública anglesa, no?
Mm-hmm.
Jo penso que no hem d'oblidar, si parlem de Brexit, sí, Brexit no, que la Unió Europea porta gairebé 40 anys bloquejada per Anglaterra. I que la desaparició d'Anglaterra té tots aquests costos, sí, però també fa que, de nou, el motor franco-alemany torni a funcionar.
Home, jo no crec
A més, en aquest moment hi ha bona sinergia entre els que manen els dos països i probablement hi hauria un pas endavant molt fort i més possibilitats de construir Europa sense el Regne Unit que amb el Regne Unit, perquè el Regne Unit sempre ha pensat només en un club comercial i no en un club polític com en les altres.
Bueno,
no, jo volia també comentar també una altra cosa sobre els... Dos escenaris que tenim. Bàsicament són dos escenaris. No? Surt endavant l'acord de Mail, que implica superar avui la moció de confiança i aconseguir que el Parlament tiri endavant. Per això hi ha temps. O sigui, si realment segueix aquest camí, el 29... s'arriba a temps del 29 de març. Ara, si aquest camí no surt, tots els altres camins no tenen temps. No tenen temps. Llavors... si hi ha unes eleccions no poden renegociar i en aquest escenari de no hi ha temps sí que es fa molt possible un referèndum.
Sí, però es pot retrasar el del 29 de març. És dir, es pot dir, si ara depèn de la votació d'avui, no? Però es pot dir, home, se retrasa doncs uns mesos, se pot retrasar uns mesos.
Però cal la unanimitat a la Unió Europea, i no sé si hi hauria.
Sí, bueno... No.
I el referèndum creu vostè que es podria fer abans del 29 de març? No. És difícil, seria després.
No.
Si tot es bloqueja ara mateix, potser hi hauria temps, sí. Abans de... Jo penso que
el
sí.
Al Regne Unit els terminis de vegades són ràpids, sí. Si ara hi hagués una moció de confiança, la nova líder es posaria, o el nou líder, a la feina, no, igual que el canvi de primer ministre.
Dimiteix, noves eleccions, i en dos mesos fet les eleccions, o un mes i mig, i van molt de pressa, més de pressa que qualsevol altre país. De fet, és l'únic país que quan hi ha els resultats electorals, al dia següent canvien del domicili ja tenen nou govern. Això no passa en un altre país.
Això malgrat que el sistema és parlamentari. En canvi, tenen aquest recurs de presidencialista, per entendre'ns. Bé, avui parlem de les incerteses. No sabem si a vosaltres, amics oients, us aclareix alguna cosa això que estem dient, però en tot cas està la qüestió molt més oberta que no pas fa 3 o 4 dies en què semblava un fet ja que el Brexit seria...
Potser no podem ajudar gaire l'audiència, suposo jo.
No, amb l'actualitat ens ho posa així.
Sí, amb això el Brexit està una mica avorrida.
Sí, això sí.
És complicat.
Jo crec, Salvador, que els mateixos britànics estan avorrits.
Sí.
Jo abans de venir ara, és que ja estem farts.
Imagina't tu, a casa nostra, doncs, escolta...
Es diu Teresa, també.
Escolta, tu, canvia canal.
Sí.
No, esperem que no ens deixeu. No, no,
no, que no ens deixin.
5 minuts i mig i seran 6:45. Recordeu que tenim la pregunta del dia. Veuríeu bé que finalment no hi hagués Brexit? Amb 3 possibles respostes, podeu votar ara fins al final del programa o en les properes hores. De moment està guanyant la primera opció, és a dir, que el 50%, concretament la meitat dels que esteu votant, dieu que sí, que perquè la democràcia permetria aquests canvis en un país sobirà. D'alguna manera, el Brexit ha destapat la sobirania dels 27-28 estats membres, si comptem el Regne Unit, per marxar. És a dir, que la Unió Europea no és sobirana en el seu conjunt, sinó que són sobirans els estats.
Clar, això és cert.
Sí, sí, i pot fer-ho qualsevol país, demà passat, això.
Jo, deixa'm dir una cosa, que abans volia dir-la. En relació al que deia el Lluís, que has dit així, és que el Regne Unit ja fa 50 anys, o no sé quants anys has dit.
40.
40, exacte.
Perdona. Que moltes vegades boicoteja o veta decisions europees.
Jo la veritat és que crec, perquè jo he estat allà 10 anys, que ja la gent s'hi ha acostumat amb aquests 40 anys a la manera de fer dels britànics i que no és un problema important per la Unió Europea. A mi em sembla que no. Evidentment, si no hi és, sí que s'afableix. Però no tant el fet de que boicotegi unes coses sí i unes coses no, perquè no ho boicoteja tot. Entens? Vull dir que no... no
però sí la unió política. Sí, però... Aquest salt cap a una unió política d'estats...
Home, però que n'hi ha molts més estats que no volen la unió política.
Sempre que es presenta un tema, el Gran Bretanya diu, ens va bé? I aquí és el problema. Si no ens va bé, a boicotejar-lo com sigui.
Sí, tenen molt aquest interès aïllat, una mica, no?
Seus, no?
Els partits d'extrema dreta jo crec que fan més mal que no pas el propi estat mateix, perquè són els que no volen precisament una Europa més política.
A veure, al principi l'únic estat que bloquejava era el Regne Unit.
Històricament,
però
sí.
Però amb l'ampliació van entrar molt país euroescèptic i que d'alguna manera li han seguit.
Sí, allò
que
passa,
estic més d'acord.
És que mentre estigui el Regne Unit, que és un país dels més potents de la Unió Europea, llavors aquesta actitud, diríem, contrària al que anomenen, contrària al federalisme europeu, contrària a una Europa, a la construcció d'una Europa federal política, doncs té molta força. Però si desapareix el Regne Unit, si se'n van fora, a veure, és molt difícil per països com Hongria o Polònia oposar-se a qualsevol acord franco-alemany. Si els alemanys volen anar cap endarrere, s'anirà cap endavant. Amb el Regne Unit ja hem vist que no.
Bé, avui ens acompanyen en el Mirador el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, el periodista Salvador Aragonès i la també periodista Teresa Carreras. 3:07. Fem una breu pausa i tornem amb la notícia curiosa i amb la recta final del col·loqui.
Ràdio Estel.
Fem família. Un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials. On actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten. Habitatge, esport, pobresa i economia, societat... I tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família. Cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
A Catalunya, un de cada quatre menors viu en situació de pobresa. A la Fundació Pere Tarrés treballem pel benestar i l'educació de milers d'infants en risc d'exclusió social i per garantir-los les mateixes oportunitats que la resta de nens i nenes. Per fer-ho possible, necessitem la teva ajuda. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606. Gràcies per ajudar-los a créixer.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el mirador i avui, mirant cap a Londres i cap al Regne Unit, tenim una notícia curiosa que em sembla que, Ruth, bona tarda, té continuïtat amb la d'ahir, no? Endavant.
Avui, a la notícia curiosa, us porto un altre article curiós que vaig llegir a la revista que em vaig trobar abandonada al metro de Londres. Ahir era sobre com no emborratxar-se. Doncs no us ho creureu, però dues planes després em trobo el següent. Com afrontar l'endemà com un adult, acompanyat, amb aquest cop, amb una bonica fotografia d'una noia en una habitació d'hotel dormint a plena llum del dia. L'article està escrit per l'autora del llibre The Party, La Festa. Crec que no cal que us digui el contingut del text, perquè són consells per alleujar una ressaca. Tot això em va confondre molt. No em vull imaginar els pobres londinencs si és que algú, com jo, es va dedicar a llegir la revista. A qui va dirigir aquesta publicació? El target o el públic objectiu no està prou definit. Els lectors veuen o no veuen? Uns diran que sí i altres que no. I és que la societat està fracturada com en la votació del Brexit.
Bé, gràcies, Ruth. Parlàvem avui de fractura quan hi ha un referèndum, deia el senyor Salvador Aragonès, un referèndum tan ajustat,
prim,
no?
Sí.
Tan prim, tan victòria tan prima. Doncs bé, avui Theresa May està davant del tot o res al seu partit, que també està una mica fracturat o dividit.
La Ruth està li sap donar una visió simpàtica.
Sí, certament. No hi ha més remei que prendre-s-ho amb una mica
exacte,
de simpatia, tot
sí,
i que no
sí.
És cap broma que el Regne Unit perdi pes econòmic a Europa i al món, ens perjudica tots.
De fet, ara l'economia britànica no va bé.
No va bé, clar, no, no està en el seu moment.
Perquè ningú, o sigui, aquesta indecisió sobre si estarà o no estarà a Europa, sobre el Brexit, quin tipus de Brexit, etc, etc, això ha creat malestar i els operadors econòmics no treballen en Gran Bretanya ara.
Bé, avui parlem del Regne Unit, però no podem ignorar que ahir es va produir a Estrasburg, és una mica el cor parlamentari, per dir-ho així, d'Europa.
La seu del Parlament.
Exacte, la seu del Parlament Europeu, un terrible atemptat. Afortunadament no ha estat un atemptat de massacre, de molts morts, però sí, només un mort ja és motiu, de, sí. Evidentment, de dol i de tristor. I també de condemna, no? Dos oficialment confirmats.
Dos i un mort cerebral, per tant, tres.
Efectivament, un molt greu. Podrien ser tres morts, com a mínim, en les properes hores.
I
sembla que es confirma, ho ha dit l'alcalde d'Estrasburg aquesta mateixa tarda, que és un atac terrorista, tot i que la policia i el govern francès eren més prudents, però sembla que va dir a la és gran i està identificat com un home que es va radicalitzar a la presó, un individu de 29 anys que hi obria foc en ple mercat de Nadal al centre d'Estrasburg. Terrible. I, en tot cas, a banda de la condemna de l'atemptat i de la solidaritat amb les víctimes i amb les famílies, què podem dir? Que, novament, se'ns mostra la fragilitat d'Europa, precisament.
El Salvador tenia raó ara en aquests minuts de publicitat, que deia, és que no ho entenc, fan aquests desplegaments i no agafen a ningú. I és que això, dit d'una manera senzilla, és que és així.
És així.
Però a França ha passat sempre així, també hi ha hagut èxits policials.
Home, a França i a tot arreu.
Costa molt quan un sol individu està molt preparat, molt ensinistrat.
Totes les mesures que posen en un aeroport, per favor, que és que arriben a ser ridícules i arriben a vexar a les persones. Perquè jo l'altre dia vaig anar a Londres i vaig veure un senyor gran que devia tenir 90 anys, tu, allà fent-li treure el cinturó i les sabates i els mitjons. Ai, per favor.
Sí, sí.
I total, no els agafen. Vull dir, no sé, jo no els agafaria tampoc, segurament, perquè no és això, però...
Però la policia hauria d'estar més preparada, potser, per això.
No, s'hauria de canviar el sistema, segurament que s'haurien de...
Jo crec que a França especialment, diríem, és més difícil trobar gent. O sigui, potser els hi falta una policia especialitzada, no? O més especialitzada en aquest tipus de...
Lluitar contra el terrorisme.
De lluita contra el terrorisme, no? Per exemple, doncs jo puc dir que, vaja, crec que aquí, en aquest país, estem més preparats que a França, amb la lluita. I nosaltres els estem donant un munt d'elements de gent i tal. Escolta, amb aquest cuidado amb aquest tio, cuidado amb aquest altre i tal. I a pesar d'això, doncs, no els controlen massa. Per tant,
jo vaig llegir un article...
És una policia una mica... No sé, tenen un sistema...
Poc àgil, massa esquadres. Jo vaig llegir un article que deia més o menys la funció pública en general a França està molt atomitzada. S'han fet pocs canvis durant els anys que hem passat. I, per tant, suposo jo que la policia o l'equivalent als Mossos, no sé si hi ha una policia especial allà...
Sí, 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 que hi ha.
A Estrasburg, entens, doncs, segurament que pateix d'aquestes conseqüències.
Jo sortiria en defensa de la policia francesa perquè penso que és molt difícil controlar l'islamisme. Encara si són grups organitzats mitjançant la infiltració, mitjans informàtics, espionatge informàtic, es pot anar prevenint, però el llop solitari, sí, és dir, la persona que es radicalitza, agafa i vol fer mal, això no hi ha mal evitar-ho en cap país.
Sí, però a diferència de... O sigui, ara, aquesta discussió, no sé si porta a terme cap cosa, no? Però, vull dir, aquí s'han dissolt bastant de cèl·lules islamistes, eh? Mentre que a França, poques. I n'hi ha més que aquí, segur, eh?
Uh-huh. O potser no ho sabem. Sempre ens diuen la policia que potser no ho sabem perquè no ens ho diuen. Uh-huh. No ens diuen els que agafen realment, no ens diuen els que...
Bé, veurem...
No sé, ens hem de creure.
Sí, confiem que l'eficàcia policial i, sobretot, una nova filosofia d'entendre el món, també amb més contundència dels mateixos musulmans a l'hora de condemnar i aïllar aquests grups.
Home, això que
és molt fonamental.
Això que has dit...
Estem demanant massa,
ells,
no?
Ells és molt important. Ells parlen amb ells i diuen, sí, sí, tal, nosaltres no som violents i tal. Però després ells estan contents en el fons quan realment...
Però no pas tots els musulmans, ni
molt
menys.
Tots no, però els que governen, me refereixo jo. No? Els que
són... Coseta. Avui a la Universitat Blanquerna s'ha fet una cosa molt interessant que la tiren endavant un grup d'alumnes, que és un seminari contra la islamofòbia.
Avui és precisament el Dia Mundial
contra
la islamofòbia,
i per això ho feien avui, jo els he anat a fer una entrevista. Doncs realment ha estat molt interessant, hi ha 4, 6, 8 joves que són incansables, perquè diuen ens va tocar aquí al costat l'atemptat de l'agost de l'any passat.
Sí.
I nosaltres volem fer una cosa des del barri. I és una associació, deixa'm dir el nom, que sí, no sé si el diré, que és allò, l'almohadilla que es diu, d'aquí ara sortirà.
Bé, lamento no poder-la ajudar en aquest cas, però sabem que la Facultat de Comunicació Blanquerna organitza
i realment
aquesta taula contra la islamofòbia.
I ja ho han expandit molt per tot el món. I llavors, com pot ser la clau per aturar la islamofòbia? És a dir, l'odi a l'altre, ja sigui per raons de religió, de raça o del que sigui.
I també una altra cosa, no sé si hi ha prou voluntat política. Gairebé tot el terrorisme que patim és sunnita. I tota l'hostilitat està contra l'Iran, que és xiïta i que evidentment no té cap relació amb aquest terrorisme. En canvi, Aràbia Saudí, on surt tot el radicalisme, amb guante
blanco,
de seda,
que es diu. Sí, sí. Voluntat política, evidentment, treball conjunt, aïllar els comportaments i, evidentment, prevenir que surtin aquestes radicalitzacions dels anomenats llops solitaris, clar. O de grups petits. Bé, volem acabar avui tornant a Londres. Per cert, Londres té un alcalde musulmà i no passa res, eh? Això...
Té un?
Sí. Un alcalde musulmà.
No, i tant. Ens va rebre nosaltres quan vam estar allà. Perdona, es diu...
Molt ràpidament, sí.
Vi d'aquí.
Gràcies.
Ser la clau amb l'almohadilla aquella.
Sí, amb el coixinet.
Amb el coixinet. Exacte.
Vi d'aquí. Ser la clau,
sí,
en anglès.
Llavors ells ja tenen molta gent en molts països de diversos continents.
Bé, a les properes hores podrem informar ja del futur polític de Theresa May i del que pugui acabar passant al Regne Unit, tema que ens ha ocupat avui, però abans ens queda felicitar Salvador Aragonès perquè amb motiu dels seus 50 anys de matrimoni va saludar el Papa Francesc dijous passat, oi?
Dijous
a la
passat,
missa de Santa Marta.
Sí,
doncs,
vas a recordar dels altres?
La missa...
De nosaltres, si vas veure el Papa Francesc.
Segur que li va donar records a tots, segur.
Sí, no,
que pensi en nosaltres.
Tothom, eh? És una...
Segur que sí. No solament
és una... Jo diria que el Papa Francesc a mi em va causar una impressió profunda. Uh-huh. És una persona tan senzilla, tan carinyosa, i al mateix temps és el Papa, no? O sigui... Cosa que jo...
Sempre crea una mica de distància interior, però quan el saludes...
Com tu saps, he cregut a diversos papes, no?
Sí.
Aquest és molt proper, eh? I no ho sé, o sigui, jo em va causar una enorme impressió, no? O sigui,
vam poder parlar a vostè i la seva dona uns minuts
amb
ell.
Sí, sí, sí.
I bé, no?
Sí, sí, molt bé, molt bé. I ells vam sortir molt confortats.
Doncs ho celebrem, i a la missa de Santa Marta...
Molt confortats, perquè vam veure un papa molt sant, eh? Cuidado.
Bé, que això és el
que
més és important.
Que això és important, sí, eh? Sí. Que molta gent diu coses por ahí, però no treu aquesta premissa que dius, home, és que és la base de tot.
Sí, sí, que sigui un home exemplar en tot i fins i tot més enllà de l'Església Catòlica, molta gent el valora. Ho hem de deixar, però gràcies, Salvador Aragonès, per aquest apunt i també gràcies a Teresa Carreras i a Lluís Sols. Fins una altra. Bona tarda. Adéu-siau.
Bona tarda.
Bona tarda.